Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 9:45 del matí, la fórmula Lesan a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 9:45 del matí tens una cita amb l'Albert Lesan a la fórmula Lesan de Ràdio Estel. No hi faltis. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 1 de juny, vine a donar suport als nostres mitjans. A les 8 del vespre, actuació de l'Orfeó Badaloní i l'Esbar Sant Jordi a la Basílica de Santa Maria del Mar. I a 9:45 del vespre, el sopar a la Llotja de Mar de Barcelona. Presidit pel cardenal arcabisbe Joan Josep Omella. Places limitades, no et quedis sense la teva. Truca ja al 93 409 27 70 o escriu-nos a lanit@radioestel.cat. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, perquè amb tu sempre serem millors. Fes un viatge de la tradició a la modernitat amb el Club Més Amics. Del 29 de maig a l'11 de juny, viatja amb nosaltres al Japó. Visitarem el ritme viu d'Osaka, els temples de Kyoto, el paisatge feudal de Kanazawa i molt més. Del 29 de maig a l'11 de juny, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel.
Programa amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Catalonia Sacra, amb Glòria Barrete.
Una setmana més al programa de Ràdio Estel que vol portar el patrimoni cultural de l'Església fins a casa vostra. Com sempre, durant mitja hora, seré amb vosaltres per visitar moltes de les joies de l'art de Catalunya. En el programa d'avui parlarem sobre algunes notícies d'actualitat del patrimoni artístic de Catalunya, com portem fent aquestes setmanes. Repassarem algunes propostes de l'agenda de Catalonia Sacra i altres activitats on el projecte s'hi fa present aquests dies. Avui ens fixarem també en la restauració que s'està duent a terme en una de les parts de l'orgue de la Catedral de Tarragona i també farem una visita a un monestir de la diòcesi de Girona. De tot això i més en parlarem, com sempre, en els nostres programes. Acompanyeu-nos cada dilluns a 8:15 del vespre i ho descobrirem junts. Comencem!
L'actualitat de Catalonia Sacra. Consulta tota la informació a cataloniasacra.cat.
Iniciem la secció de notícies sobre el patrimoni sacre català parlant de la propera visita que Catalonia Sacra organitza per aquest proper dissabte 12 de maig. La visita és a l'església i al monestir de Sant Feliu de Guíxols i començarà a les 11 del matí. Aquest és el conjunt arquitectònic més important de la localitat costanera i el seu principal símbol d'identitat. Catalonia Sacra, a proposta del Bisbat de Girona, ofereix aquesta activitat que guiaran Jordi Vivo i Josep Maria Vicenç de l'Associació d'Amics del Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols. La història història d'aquest municipi empordanès es pot arribar a explicar tota en el marc del monestir benedictí, on es combinen estils arquitectònics que van des del segle V fins a l'actualitat. D'aquest monestir en parlarem a la visita radiofònica d'aquí a uns minuts. Destaquem també que encara estan obertes les inscripcions per les properes activitats de l'agenda, com la visita a la catedral de Maria Assumpta de Lleida del 19 de maig, la visita a les esglésies de Coaner el 26 de maig i la visita a les esglésies de la Vall de Ribes del 2 de juny. La inscripció, com sempre, la podeu fer al correu reserves@cataloniasacra.cat o al telèfon 693-720-202. Continuem parlant de la bona acollida que ha tingut la primera participació de Catalunya Sacra al Mercat d'Escapades de Catalunya, que s'ha fet al passeig Lluís Companys de Barcelona aquest passat cap de setmana i del qual en parlàvem la setmana passada. Catalunya Sacra hi ha participat amb l'objectiu d'explicar al visitant la importància del patrimoni cultural de l'Església i també per oferir els seus serveis de guiatge a la carta. L'edició d'enguany tenia com un dels eixos el turisme cultural i s'ha volgut posicionar el país com a destí amb quantitat, qualitat i diversitat de patrimoni cultural. I acabem aquesta ronda de notícies parlant d'una sessió que s'està duent a terme just en aquests moments a l'auditori de la Fundació Joan Maragall de Barcelona. Es tracta de la 14a sessió del Seminari Intern de Patrimoni Sacre i compta amb la participació del coordinador de Catalunya Sacra i coordinador de la Delegació Episcopal del Patrimoni Cultural del Bisbat de Vic, en Dani Font, que farà la ponència La comunicació del patrimoni cultural de l'Església, Catalunya Sacra, un projecte amb voluntat de globalitat. En aquesta mateixa sessió també hi participa el doctor Jean-Paul Hernández, jesuïta coordinador de Pedres Vives, amb la ponència Pedres Vives, el patrimonio sacro como lugar de comunicación de la fe.
Conèixer i interpretar el patrimoni.
Carme, has vist el nou espai de columbaris de la Catedral del Sant Esperit de Terrassa?
Què dius? Columbaris al centre de Terrassa?
Sí, sí. Han instal·lat un nou espai memorial que ha quedat preciós. Un conjunt de nínxols per a urnes funeràries. Un lloc sagrat i únic per a conservar les cendres dels nostres estimats i pregar per ells. Columbaris a la Catedral del Sant Esperit. El descans etern on mantenir viu el record. Informa-te'n al 900-535-811 o a l'oficina de Coral Memorial, plaça Vella 13 de Terrassa.
O al nostre web coralmemorial.com.
Conèixer i interpretar el patrimoni. cataloniasacra.cat.
Avui volem parlar d'un instrument que ha anat lligat durant segles a les esglésies i catedrals de casa nostra. Ens referim als orgues, que durant anys han jugat un paper fonamental a la litúrgia de les esglésies i que en els darrers anys s'han posat en valor a través de nombroses restauracions i algunes noves construccions. Ens volem fixar en l'orgue de la Catedral de Tarragona. De fet, ens fixarem en un element d'aquest orgue que actualment es troba en restauració. Parlem de les sarges d'aquest orgue de Tarragona de la Catedral i per fer-ho tenim el telèfon a Maite Toneu, que ella és coordinadora de pintura sobre tela del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Bona tarda, Maite.
Hola, bona tarda.
Doncs la primera pregunta és obligada. Et preguntaria què són aquestes sarges d'un orgue.
A veure, les sarges de l'orgue de la Catedral de Tarragona són unes són pintures sobre tela. Són, en aquest cas, pintures, unes teles de grans dimensions que fan 100 metres d'alçada per 4,65 metres aproximadament, i són teles, el suport és una, són de tela pintades amb una capa fina, diguem, de pintura. La tècnica, en aquest cas, és on pintures al tremp, i són dos batents de porta que tancaven o tanquen, diguem, el que és la tuberia, tota la part dels tubs de l'orgue.
L'orgue de la catedral, com dèiem, es va restaurar, però van quedar pendents aquestes sarges, oi? Quina actuació s'està fent?
Sí, aquestes sarges, quan es va restaurar, es van baixar i van estar uns anys en espera que es pogués fer la intervenció de conservació i restauració. Eren, en general, tenien un estat de conservació bastant deficient. Els vestidors que subjecten on van clavades les teles estaven en molt mal estat de conservació, fins i tot hi havia els travessers i llistons, diguem, que estaven alguns de trencats i estaven molt afeblits per l'atac dels corcs, dels insectes xilòfags que havien descomposat part d'aquesta fusta. A més, al llarg del temps, la brutícia i restauracions antigues, dels quals s'havien aplicat alguns vernissos, havien arribat a envellir fins a pràcticament fer impossible doncs, de veure el que es representa en aquestes quatre pintures. Que una ja, diguem, quan les portes estan tancades, les dues teles que es veuen són l'Anunciació i després les altres hi ha representació del naixement amb l'Adoració dels Pastors i la Resurrecció. El mal estat feia impossible de veure el que representava i, a més, tot el que eren les teles estaven des de deformacions, forats, estaven en molt mal estat de conservació. I en aquest moment el que s'està fent és intentar recuperar doncs, tota la pèrdua, diguem, d'estabilitat que tenien i doncs, tota la seva lectura. En aquest moment ja està bastant avançat en la fase de restauració. La consolidació dels suports, diguem, s'està treballant i el que és la fase de neteja també està, diguem, està completada i estem a la fase ja de reintegració, diguem, del que és el sistema de presentació.
Visualment, implicarà tornar a veure aquestes imatges que ens comentaves?
Evidentment, i la intenció, diguem, del projecte de restauració és poder tornar a col·locar en el lloc on estaven, en el seu lloc originari, diguem, fent de portes, que són portes, diguem, seran les teles, tindran el moviment, diguem, de tancar i obrir el que és la zona de la toperia.
Ara ens comentaves aquest avançament d'aquesta actuació, però ha estat un treball minuciós, de fet, ha durat un temps llarg, de fet, no?
Clar, és que estem parlant de quatre pintures de gran format, de 7 per 4 metres 60 i pico, que clar, que s'ha hagut de fer doncs, la recuperació de tota la... des del suport a diguem, la neteja de la capa pictòrica i el canvi de vestidors. Els vestidors, el que subjectaven les teles, en principi s'intenta sempre de poder recuperar, però el mal estat no feia les funcions de suport de teles i s'hauran de fer, s'estan fent uns vestidors, unes estructures de fusta noves que permetran doncs, poder subjectar les teles com necessiten, diguem, en l'estat, diguem, pla i, diguem, i de centre de formacions en el lloc on van.
I ja per acabar, et pregunto, tenen data d'inauguració aquestes sarges, l'acabament d'aquesta actuació?
Tenim un calendari fet i tenim una previsió de que en principi es preveu que es pugui, que nosaltres puguem acabar de col·locar, diguem, les teles en els vestidors, que fan, diguem, que faran de porta. En principi estem treballant per finals de juliol, però clar, són, diguem, el fet de col·locar-les on van és una operació, diguem, complexa i si no surt cap imprevist, que en principi esperem que no sigui un imprevist massa gran, doncs en principi treballem amb aquest calendari.
Doncs
però, evidentment, no podem donar la data, diguem, exacta, perquè...
Clar, no se sap mai.
Molt, molt complexa.
Sí. Doncs esperarem a veure si a l'agost ja ho tenim col·locat i ho podem anar a veure. Maite Toneu, moltes gràcies, doncs, del Centre de Restauració de Béns Mobles. Gràcies per parlar-nos d'aquestes sarges de l'Orga de Tarragona.
Molt bé, doncs que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Adéu.
Carme, has vist el nou espai de columbaris de la Catedral del Sant Esperit de Terrassa?
Què dius? Columbaris al centre de Terrassa?
Sí. Han instal·lat un nou espai memorial que ha quedat preciós. Un conjunt de nínxols per a urnes funeràries. Un lloc sagrat i únic per a conservar les cendres dels nostres estimats i pregar per ells. Columbaris a la Catedral del Sant Esperit. El descans etern on mantenir viu el record. Informa-te'n al 900-535-811 o a l'oficina de Coral Memorial, plaça Vella 13 de Terrassa.
O al nostre web coralmemorial.com.
El patrimoni cultural de l'Església. Un viatge radiofònic pel territori.
Com ja és habitual al programa, iniciem el nostre viatge pel territori sense sortir de l'estudi. Avui fem parada a la diòcesi de Girona, concretament al Baix Empordà, per conèixer un dels seus monestirs. Avui visitem el monestir de la Mare de Déu dels Àngels de Sant Feliu de Guíxols. El monestir de Sant Feliu de Guíxols és el conjunt arquitectònic més important de la ciutat i s'ha convertit en tot un símbol d'identitat. Malgrat la història de la seva fundació, que és una mica borrosa, es creu que va ser a principis del segle X, quan s'estava repoblant el territori. El conjunt monumental del monestir està considerat bé cultural d'interès nacional. I per conèixer millor aquest conjunt arquitectònic, tenim al telèfon ja a Josep Maria Vicenç, president de l'Associació del Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols. Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs el primer que li preguntaria és, ens pot presentar arquitectònicament com és aquest monestir? Sabem que és gran, però perquè els oients es facin una idea, com és?
Bé, el monestir ara actualment és el que queda de del que havia sigut el castell fortificat dels monjos benedictins. Aquest castell es va iniciar, doncs, com dèiem, a principis del segle X i es va anar ampliant. Va patir, doncs, ràtzies de l'invasió àrab en l'any 965. Es va destruir, ho van tornar a reedificar. I està clar, durant tants de segles, allà s'hi han construït tota classe d'estils, des de preromànic, romànic, gòtic, i després ja el barroc va ser l'última construcció del 1745.
Hi ha diferents parts, oi, en aquest monestir del que queda, ara que ens comentava.
Sí, és clar. L'església, que actualment és la parroquial de Sant Feliu, en principi va ser oficiada pels monjos benedictins, però després ja va ser per l'església secular, com és ara actualment, i la part barroca era l'estada dels monjos, era allà on hi havia les cel·les, els menjadors, la cuina, i allà on hi feien estada. Aquesta construcció, ja diem, va ser molt posterior, 1745, i es comunicava amb l'església. A partir de la desamortització de 1835, va quedar en propietat de l'Ajuntament, o sigui, del poble municipal, i així és encara actualment. Vull dir que es distingeix perfectament la part que administra l'Església, el bisbat, de la part que administra la població a través de l'Ajuntament, o sigui, la part civil, actualment.
Fixem-nos ara en els estils. Ens ha comentat que hi ha diferents estils arquitectònics, evidentment, pel pas del temps i de les construccions, però on podem veure aquests estils?
Bé, des de fora es veuen perfectament. O sigui, tenim l'element més conegut, més emblemàtic, que és la Porta Ferrada, que és un conjunt d'arcs que se suposa que havia sigut d'un claustre. És el més antic de tot, és un preromànic llombard. Es veu, vull dir, està a l'exterior, està en el carrer. La façana que queda a darrere, immediatament a darrere d'aquesta construcció, que és la part de l'església romànica. La part gòtica es fa entrar dins, naturalment, l'església, llavors es veuen les nervadures i la coberta. I exteriorment també hi ha, doncs, el que havia sigut l'entrada del recinte monacal, que és ara una porta exenta, per allà on s'entrava en el pati previ a l'edifici barroc. I aquest mateix edifici barroc, doncs, es veu que és una construcció molt més actual, de tres plantes i coberta amb teulada, mentre que l'altre està coberta amb voltes, bueno, sí, per fora també és teulada, però per dins són voltes de creueria i voltes de canó.
Fixem-nos en l'església. Què ens pot dir? Com és aquesta església? D'origen romànic, no?, si no m'equivoco?
Sí. En principi va ser una... Esclar, per les necessitats que hi havia de la població, era una petita església romànica que es va anar ampliant, de manera que es va enderrocar quan el 1300, el segle XIV, hi va haver una gran creixença de població, l'església aquesta romànica es va fer petita, tenint que ampliar, enderrocant l'absis i perllongant-lo cap a direcció cap a Ponent. I aquí ja es va veure la necessitat de reforçar les parets amb estil gòtic, diguem, doncs, amb columnes i nervadures, i és la que ara hi ha actualment. Aquesta construcció, sembla que hi va haver un intent no massa precís, devia ser ja cap al 18, d'ampliar-la altra vegada, perquè en excavacions recents s'han trobat restes de fonaments que sembla que orientaven cap a una ampliació d'aquesta nau, però que no es va arribar a fer.
Mm-hmm. El conjunt arquitectònic que ara ens comentava també conserva algunes torres, oi, d'aquesta construcció de castell?
Sí, és clar. A partir de la de l'enderroc, de l'atac que va patir al final del segle X per part dels àrabs, de l'invasió àrab, doncs es va veure la necessitat de reforçar-la i es van construir les dues torres que encara queden ara actualment, la Torre del Fum i la Torre del Corn. I entre elles dues es va fer la reconstrucció d'aquesta església romànica que ha perdurat fins ara.
Ara permeti'm que anem una mica als elements que hi ha dins d'aquesta construcció, alguns elements destacats. Hi ha una talla del Sant Crist, em sembla?
Sí, hi ha un Sant Crist que ens va arribar, l'arribada aquí a Sant Feliu és recent. Això és molt curiós, l'entura d'aquesta peça. És una talla romànica, amb una data incerta, però em sembla que això va ser comprat per una persona d'aquí, de la localitat, amb un antiquari, sembla que ve de Navarra, i la tenia aquesta persona a casa seu, i en un moment donat, perquè penso que va ser que es va canviar de domicili, no li cabia, perquè és una talla considerable, fa ben bé un parell de metres d'alçada, i la va arreglar a la parròquia.
O sigui, va ser una casualitat, podríem dir?
Sí, va arribar així, d'aquesta manera. Uh-huh. Actualment és la que presideix l'absis.
Uh-huh. També hi ha una pica baptismal gòtica, oi? Què ens podria dir d'això?
Sí, aquesta, sí, suposo que és de d'origen, encara és original de l'època. Uh-huh. Aquesta pica, sí, té forma de clova d'ou i fa uns 1,20 m o 1,30 m de diàmetre.
Uh-huh. També hi ha... Digui'm.
No, anava a dir, no té cap inscripció, és llisa per fora, uh-huh, però té aquesta qualitat, doncs, que encara és original suposo que de l'inici de la reconstrucció gòtica del 1300.
Uh-huh. I també hi ha unes tombes gòtiques, també, oi?, d'alguns benefactors.
Sí, eren aquests... Això fa molta gràcia, perquè, clar, eren aquests benefactors que ara ho veiem amb uns altres ulls. En el seu moment
sí, clar,
tenia molta importància, però, esclar, ells es compraven una parcel·la de cel, d'una manera o altra. O sigui, posaven la seva fortuna, o una part de la seva fortuna, a disposició de l'Església, amb la condició que se'ls enterrés o se'ls tingués en compte ja les seves despulles que fossin presents a dins de l'església.
I, de fet, són perdurables fins avui, que les podem visitar, i tant. També hi ha alguns vitralls de Domènec Fita, que és del territori,
sí,
oi?
Sí, jo recordo de menut que n'hi havia uns vitralls que eren de vidre emplomat, de colors, però no tinc record de què representaven. Uh-huh. En un moment donat es varen substituir, devia ser això l'any 60... principis dels 60, finals dels 50, principis dels 60, es van substituir per aquests quatre vitralls de Domènec Fita. Sí, sí. Representen un àngel, l'altre em sembla que és la Mare de Déu dels Àngels, que és la patrona, i els altres dos són figures geomètriques.
Ara parlim una mica d'aquesta voluntat d'albergar dins d'aquest monestir la col·lecció de la Carmen Thyssen.
Bé, sí, l'espai, el que és la part barroca, el monestir actual, o sigui, la que era l'estatge dels monjos, és un edifici immens, uns passillos que no s'acaben mai, té forma d'L, i actualment és la seu del museu d'història de la ciutat. Uh-huh. I ja fa alguns anys doncs, que s'exposa una part de la col·lecció de Carmen Thyssen, de la seva col·lecció de pintura catalana, en el que havia sigut el Palau de l'Abat, que es va construir naturalment a dins d'aquest recinte. El Palau de l'Abat està una mica a cavall, físicament, estructuralment, està una mica a cavall entre aquest mateix recinte, el mateix monestir, i la iglesia antiga, l'iglesia que parlem, l'iglesia gòtica.
Sí.
És la que uneix, diguem, les dues construccions. Doncs en aquest palau s'ha habilitat per sala d'exposicions de dues plantes i cada any doncs, hi ha una mostra diferent de la seva col·lecció, s'exposen allà. Llavors, els diferents ajuntaments que han estat passant sempre han considerat la possibilitat d'aconseguir tenir una exposició permanent de pintura catalana, la Carmen Thyssen. La baronesa va fer sessió ara fa poc, fa mig any, de la seva col·lecció de 400 pintures en l'Ajuntament. De manera que ara l'Ajuntament disposarà d'aquestes obres que es podran exposar en el públic. No totes a la vegada, naturalment, perquè són moltíssimes, però de forma rotatòria totes les que té. Amb això s'havia pensat en diferents indrets i un d'ells va ser aquí, en el monestir. Sembla que el monestir potser no seria el lloc més adequat perquè, com deia, són uns passillos molt llargs i banda hi ha les cel·les. Les cel·les són habitacions petites i si tenim un quadre d'una certa mida no pots prendre distància per en fi, un quadre gran, un quadre que faci un parell de metres ample, no te'l pots mirar a un metre de distància perquè és que no ho veus. T'has de retirar, llavors això no hi ha espai. En el passillo, llavors, és al revés, són massa grans els passillos, massa immensos, no? T'hi persen allà.
Doncs anirem seguint aquesta evolució,
sí, ara,
a veure.
Sí, ara estan mirant de construir un edifici annex per tenir aquesta col·lecció, però encara no està definit, això.
Doncs Josep Maria Vicenç, moltes gràcies per haver-nos fet aquesta visita radiofònica al monestir de Sant Feliu de Guíxols. De fet, els oients poden inscriure's perquè el dissabte 12 de maig la fareu junt amb un altre company del museu a la visita per tots els que vulguin. Moltes gràcies, bona tarda.
A vosaltres, moltes gràcies. Adéu, bona tarda.
La proposta musical de Catalunya Sacra. La música del calendari litúrgic.
Per tancar el programa, i com ja és habitual, us deixem amb una mica de música. Com ja sabeu, Catalunya Sacra té creades diverses llistes de música a l'aplicació Spotify segons el temps litúrgic. Avui encara, en temps de Pasqua, us proposem el número 7 del Magnificat de Johann Sebastian Bach. El podreu trobar, junt amb d'altra música, al web de Catalunya Sacra, www.catalunyasacra.cat. Que tingueu una bona setmana i ens retrobem el proper dilluns. Adéu-siau. Programa amb el suport de la Generalitat de Catalunya.